10 i 10 minuts no diríem que era l'home que passava per allà, però a fe de Déu que en algun moment del discurs del Gus Bové sí que semblava allò de dir em sento no només aclaparat, sinó que per allò dels premis que venen donats per algú de fora i que ve de cop i volta. El Gus Bové va fer, com tothom, per l'obligació de la nit, un discurs curt, però sí que hi ha tres línies d'aquest discurs, que tal com està la situació del català, hi anirem a petar, evidentment, perquè, entre altres coses, més d'una vegada ens hi hem referit. S'obren cometes. Hem d'escriure correctament. Hem d'escriure bé i hem de fer conèixer la riquesa de la nostra llengua. Es tanquen cometes. Discurs és una mica més llarg, però diguem-ne que en aquestes tres frases que són de capçalera, de tauleta de nit, ja en tindríem per una bona estona. El Gus Bové, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, moltes gràcies.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies, molt agraït.
Per això inesperat.
Sí, sí, sí. No ho havia pas previst. Vaig saber a l'inici, la gent que va llançar la idea, que em va incomodar una mica i vaig intentar dissuadir-lo de proposar el meu nom.
No ho feu, això, no ho feu.
Els vaig veure molt decidits i vaig pensar, bé, és una proposta, n'hi haurà d'altres, i ja no hi vaig donar més importància, fins al dia que vam rebre la trucada del regidor, que em va deixar paradíssim, i molt, molt content, molt agraït i molt honorat.
Fins a quin punt algú que es dedica a estudiar la llengua acaba sent escriptor?
Bé, no necessàriament, és clar, evidentment, no tothom que s'ha dedicat, però és fàcil que passi, no? És fàcil que passi perquè, és clar, la literatura es fa amb la llengua, que això és una cosa que, per desgràcia, de vegades hi ha gent que no ho té present. I, per tant, el que s'ha de fer és com un pintor que no conegués els colors, doncs l'escriptor ha de conèixer la llengua. Naturalment, ningú neix coneixent la llengua. S'ha d'aprendre, s'ha d'estudiar i s'ha de conèixer. Però si et dediques a això, jo crec que tens la responsabilitat d'estudiar-la i de fer-ho correctament i fer-ho bé.
Aturem-nos un moment aquí, perquè hi ha tanta literatura sobre això també. Creu en l'autodidactisme, l'August?
Bé, no, ja, sí, sí, ja, sí. Hi ha casos autodidactes molt bons, sí, sí, no, una cosa no
treu l'altra, sí, però sí que és cert que en literatura, en pintura, en música, cal conèixer els instruments.
Exacte.
I quan l'August diu això, ho diu perquè a vegades té la sensació que moltes de les obres que arriben a les llibreries o moltes d'aquestes, no sé si dir, mostres de literatura que sovint es comercialitzen i se'n fa molta publicitat, responen poc a aquest esperit de, no sé si dir, d'una certa disciplina amb la llengua i d'una certa estimació i reconeixement i respecte?
Sí, és veritat. I passa, és a dir, trobes amb llibres
que fan mal als ulls.
Que sí, que et cauen de les mans, a vegades, no? Escrits amb un vocabulari de 300 paraules i que no va més enllà, de molt pobres, que es publica moltíssim. La literatura té un avantatge, i és que només necessites... Bueno, ara anava a dir un llapis i un paper, ara és un ordinador. I amb això ja no necessites una càmera ni
coses. Està clar, està clar.
I aleshores és fàcil d'escriure, posar-te a escriure és relativament senzill. Escriure bé ja és una altra cosa.
I si féssim valer allò que molt sovint s'ha fet valer, no? És que hem de parlar amb la llengua del carrer, amb el català que ara es parla, no hem d'anar a petar, diguem-ne, a una llengua referencial, que hem de ser més planers perquè tothom ens entengui.
Sí, evidentment que jo no he estat mai partidari d'allò que a l'època dels trobadors se n'havia el trobaclús, no? Allò que era inextricable, que no s'entenia. Tant el lector t'ha d'entendre, considero jo. Però això no vol dir que no puguis ampliar el ventall de possibilitats expressives. I també depèn de quin tipus d'obra fas, naturalment. Si tu estàs descrivint un ambient en un barri marginal, etc., no els pots fer parlar com parlaria un catedràtic, no? Però has de dominar els diferents registres, evidentment.
Quan es va començar a interessar pel català, l'August Bové?
Jo em sembla que això em ve de casa. Vaig tenir la sort de tenir un pare que és el que em va ensenyar a escriure en català, perquè, evidentment, a la meva època a l'escola no s'ensenyava el català. I que...
Faig parèntesi aquí. L'August va néixer...
Vols dir l'any?
L'any, a més, va estar igual.
A Barcelona.
A Barcelona,
l'any 49.
El 49.
A la ciutat de Barcelona. Sí, i clar, el català de Barcelona s'ha deteriorat molt, i això ho vaig començar a notar quan jo era petit, jove, etc. Ningú no s'estranyava del català que parlava, però va arribar a un punt, encara jove, que em trobava gent que em començava a dir: tu ets de Barcelona? No ho sembla. I vaig pensar: ui, això és que el català de Barcelona... el català de Barcelona s'està deteriorant.
Per què no ho semblava? Per tots aquells tòpics que pengen del català de Barcelona.
Jo no parlava català xava.
D'acord.
Era això, no?
És una bona denominació aquesta, o com a mínim m'ha servit molt, no?
Sí,
per definir el català barceloní.
Sí, efectivament.
El xava, d'acord.
Doncs això, doncs el pare, doncs, si dèiem una paraula malament, tot i que ell no era professor de català, era un impressor, però havia anat a escola va tenir la sort de la República, bueno, i la gran desgràcia de veure que tot s'ensorrava, no?, i s'acabava, però doncs es preocupava de fer-nos-ho dir bé, i no es diu així, es diu d'aquesta altra manera, etc. Sí que és veritat, segurament en aquest procés de deterioració del català barceloní, a casa eren quatre germans, jo sóc el gran. Els dos petits parlen diferent ja dels dos grans.
Vaja, us porteu molts anys o no?
Bueno, entre jo i el petit som 10.
D'acord.
10 anys.
Vaja, no us porteu tants anys perquè hi hagi tanta diferència, no?
No, però jo noto que, és a dir, el català de la germana que ve darrere meu és més bo que el dels que van...
Ara faríem... aquella pregunta, perquè potser molts a casa, molt sovint... I també hi ha penjat un tòpic sobre això, per aquelles persones que, a la mínima, corregeixen els altres. Escolta, és que hauries de dir tal, hauries de... I, en canvi, l'August, no sé si d'alguna manera defensa que tot ben dit ajuda a aprendre la llengua.
Sí. No, a veure, són molt pesats els que fan això. Jo crec que aconsegueixen l'efecte contrari.
L'efecte contrari, no?
Exacte, no pots estar corregint la gent constantment. Jo, a vegades la gent m'ho diu: és que em fa angúnia parlar davant teu, perquè jo dic: no, sí, sóc catedràtic emèrit i sóc membre de l'institut, però en aquests moments
però
estic fora de servei.
No ho porto aquí.
Estic fora de servei. Tu digues, parla com et sembla. I, bueno, si diuen algú... Sí que ja et diuen, a vegades sents coses que a mi és com si em donessin un cop al cap, que fa mal de sentir, i alguna vegada sí que... Però no, però està... Hi ha gent molt pesada amb això. És a dir, amb la situació que tenim, el primer que hem d'aconseguir és que la gent parli català habitualment, i després ja l'anirem millorant.
Però... Ho dius, però, en el sentit que les cases, d'alguna manera, en algunes cases, si es podia... s'entenia que la llengua, home, era un patrimoni.
Sí, això sí. A veure, una cosa és que t'ho digui el teu pare. Això
exacte.
Sí, perquè és qui t'està educant. Però el que no pots fer és anar als amics o a una botiga...
Anar d'aquesta manera,
clar. O per Facebook o per aquestes...
Més enllà d'aquesta, òbviament, experiència a la família, quan aquest interès pel català va més enllà?
No sé, és una cosa progressiva. Sempre m'han agradat les llengües, totes les llengües, i per tant també la meva, i més la meva, que sempre ha estat en una situació complicada. Aleshores, a mi em van fer estudiar el batxillerat de ciències. En aquella època només hi havia ciències i lletres, i era una persona, evidentment, de lletres, però em van col·locar a ciències, perquè en aquella època hi havia la mentalitat que un noi
de lletres
de ciències
no es guanyaria
la vida.
Em sembla que no hem canviat massa amb això, eh?
No ho sé. Això no...
Perquè jo potser sempre... és una sensació que la ciència continua estant continuen estant en un estadi, diguem-ne, de repercussió pública.
Sí, no, això segurament.
Això segurament.
El que passa és que la situació econòmica i social s'ha complicat tant que ara ja és difícil guanyar-se la vida. Sí, o que sí.
El cas és que un home de lletres fent ciències.
Exacte. I llavors quan vaig acabar...
I te'n vas en sortir, fins al final?
Sí, però bueno, he estat molt dolent en matemàtiques i química, d'això no... Em vaig en sortir, sí, em vaig fer el preu, que es deia en aquella època.
Sí, no? El preu universitari.
Les proves d'accés a la universitat, i aleshores immediatament em vaig passar a Filosofia i Lletres. I vaig a Filologia... No hi havia Filologia Catalana en aquella època, encara que estava prohibit. Hi havia Filologia Romànica, i dintre Romànica hi havia català.
Els pares, que els va semblar que al final...
No, això és no deixa de ser divertit. Els pares els van deixar fer el que volgués, però suposo que estaven preocupats, perquè em trobava amics dels meus pares i em deien, home, això que tu estudies és molt bonic, però s'ha de pensar que t'has de guanyar la vida i que hauries de fer una altra cosa, etc. I amb això, finalment, es va morir el dictador, es va morir el Franco.
Sí.
I aleshores em trobava aquests mateixos amics dels meus pares i em deien, quina vista que tenies tu!
Que sabies que passaria
això.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, però no, evidentment jo l'estudiava perquè era el que m'agradava, perquè això sempre és el que he dit als meus fills. Si tens la sort de poder estudiar, estudia el que t'agrada. Després la vida ve a saber per on et portarà i potser faràs altres coses, però has d'estudiar el que t'agrada.
Aquesta frase probablement sí que és eterna, eh?
Sí.
Feu el que us agradi. Clar. O intenteu.
Sí, perquè si no es converteix en
una cau de frustracions,
una
això,
mena de tortura. Clar, sí.
D'acord. Entra l'August Bové a la universitat a fer romàniques.
Exacte, sí, sí.
I aquells anys universitaris com van?
Bé, són uns anys molt... molt... A veure, era el final del franquisme, jo vaig estudiar entre el 70 i el 75, o dit d'una altra manera, entre el procés de Burgos i la mort de Franco.
Déu-n'hi-do.
Això vol dir que vam currar molt davant de la policia, sí. I vam estudiar poc perquè tancaven la universitat cada
dos per tres.
Però,
entre la nova cançó...
Sí, tot. Sí, sí, efectivament. Sí, jo també cantava en aquella època, que tothom cantava. que és probablement és un dels començaments, perquè començo a escriure cançons, lletra i música, i aquest dia el premi m'hi va fer pensar. Jo no me'n recordava, no l'havia valorat mai. Però havia guanyat un premi, fins i tot a Mataró, amb un premi de cançó catalana, evidentment el premi la millor lletra.
Poca broma amb això, que probablement alguns i algunes encara escolten el Trincar i riure de la Trinca,
sí,
que era de l'any 71, o el Festa Major de la Trinca, que era del 74.
Eren boníssims, sí.
I han passat 50 anys.
Sí, sí.
I aquells discos i aquelles cançons continuen en la memòria col·lectiva,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí.
Amb una potència, ja no cal dir, Raimon, Llach,
exacte, sí.
Serrat...
Sí, Maria del Mar Bonet...
Maria del Mar Bonet, sí. És a dir, hi havia... que hi són ara també, probablement avui, eh? però són uns referents de tal envergadura,
sí, sí,
que era difícil que passés el que passés, això no tirés endavant, i que no hi hagués un munt de gent que comprés discos, que escoltés aquelles cançons, que es mantingués aquella música com quelcom generacional. No?
Sí, sí, a més una música que durant tots aquells anys no podia sentir per la ràdio.
No es podia sentir per la ràdio.
Sí, sí.
Exactament. Per tant, l'any 1975 acabes la carrera,
I aleshores em pots fer classe en una escola a Barcelona perquè, esclar, és per guanyar-te la vida.
Sí.
I jo tenia moltes ganes d'anar a l'estranger perquè, esclar, en aquella època no hi havia encara classes de català als instituts, no hi havia sortides.
Què podies ensenyar a Barcelona?
I les úniques sortides eren a les universitats estrangeres on es feia català. I aleshores vaig tenir la sort que el professor Corbillin, que era un professor... suís, que havia estat deixeble a la Universitat de Basilea de Germà Colón, que era un professor valencià que ensenyava a la universitat, i que ell estava ensenyant a la Universitat de Saskatchewan al Canadà, un gran medievalista, sobretot especialista en Francesc Eiximenis, que em va escollir com a becari amb una beca del Canada Council, i me'n vaig anar al centre del Canadà, on el mes de febrer arribàvem als 40 sota zero.
Sí.
a treballar sobre Francesc Eiximenis, que jo pensava si el Francesc Eiximenis aixequés el cap,
cap i veiés,
i ens veiés aquí, aquí enmig de la neu
treballant,
i aquests estan bojos.
Això era què, el 76-77?
Això era el curs 76-77, efectivament. I després vaig tornar i aleshores el professor Antoni Comas i el i en Jaume Midal Alcover, que feia classes a Tarragona, em van fer entrar a la Universitat de Barcelona, perquè llavors a Tarragona encara no hi havia la Universitat de Brasil, sí. Depenia de la Universitat de Barcelona, i feia unes assignatures a Barcelona i unes altres a Tarragona. Que el pitjor de tot era el viatge amb la Renfe, que no sabies mai quan arribaria. Però bé,
perquè no.
Vam resistir, sí, sí.
O sigui que s'entra a la Universitat de Barcelona al voltant dels anys 80.
Això va ser el curs 77-78, devia ser, sí.
D'acord.
Sí, exactament.
Fins?
Fins que em vaig jubilar, que ja no me'n recordo quin any devia sí. ser, però ara deu fer uns 12 anys.
Aproximadament.
Sí, sí, sí.
I aquesta vida universitària, si s'hagués de resumir d'alguna manera, des del punt de vista de l'aprenentatge personal i de la... i d'haver estat testimoni, òbviament, d'aquestes primeres generacions universitàries que van arribar a l'àmbit...
No, la vida, des del punt de vista d'aprenentatge, és extraordinari. És clar, el que he après, el conviure amb una colla de savis gegants, diríem, de la filologia, no només la catalana, vull dir, d'altres, això va ser d'un gran interès. Ara, també he de dir que ha tingut el seu aspecte dur, per una altra qüestió que no té res a veure amb la filologia, que són els egos i les capelletes del nostre país.
Vaja.
Jo havia estat alumne deixeble del professor Antoni Comas, que va morir, que era l'any 83 o 88, ja no recordo, als 50 anys d'un atac de cor, era el que m'estava dirigint la tesi doctoral. I després va venir el seu gran rival, que era el professor Moles, i que ens va marginar absolutament els que havíem estat alumnes del seu enemic. I això ho vam patir moltíssim durant molts anys, va ser molt dur. Però, malgrat això, doncs, bé, vaig aconseguir obrir-me camí i bé, la universitat ha estat una mica com l'extensió de casa meva. I...
On pensaria que quan s'entra en un àmbit de persones cultivades, aquestes coses ja no passen. Però la condició humana ho supera tot, eh?
Efectivament.
Ho supera tot, eh?
Jo havia assistit a algunes assemblees de facultat, atònit, davant alguns espectacles que havia passat, perquè pensava... Clar, la gent al carrer pensa això, aquí, que són una sèrie de gent...
Ordenada, això, ultra, metòdica, exacte.
I penses, si ens veiessin, sí. Què pensarien?
Que surt la part més primitiva de tots plegats.
Sí, sí, efectivament.
Com es transmet, si ho dic d'una manera molt, molt grollera, segurament, tota aquesta saviesa a un alumnat? I si a vegades això és un repte molt...
Sí,
molt
sí, ho era, i molt especialment en la meva especialitat, diríem, que jo sobretot m'havia dedicat al segle XVI, al XVIII, és l'època moderna que en diem nosaltres, que és la més desconeguda, i la que en general hi ha menys interès per part de l'alumnat, i per tant no és fàcil. És un alumnat també que a mesura que han anat passant els anys ha anat canviant i diríem que cada vegada doncs, a la universitat s'assemblava més a un institut que no pas a una universitat, un alumnat molt infantil cada vegada més, que allò a vegades havies d'esperar que callessin per començar la classe.
Va, estirem aquest fil. Què ha passat? O sigui, això també és un reflex d'una societat ara poc acostumada, no sé si dir...
Sí, jo crec que sí, no? Ara sentia, ara mentre m'esperava, que explicava sí. això, doncs, que els alumnes a l'institut que
exacte.
Escoltaven el
aquesta
partit...
Qüestió de...
Això és una cosa que passa a tot arreu, eh? No es passa aquí, passa a tot el món, pel que m'han anat explicant col·legues, fins i tot hi ha hi ha països on la cosa és molt més exagerada, no? Perquè, per exemple, jo recordo que sempre duia quan ja hi va haver mòbils, jo sempre duia el mòbil silenciat perquè no volia que em sonés a classe. I m'empipava molt que sonés algun mòbil dels alumnes, no? Però vaig tenir un alumne que es va casar amb un noi colombià i va anar uns anys a viure a Colòmbia i ella va aprofitar per fer un màster i m'explicava que a la universitat a Colòmbia el professor li sonava el mòbil i el professor contestava el mòbil en plena classe, com passa al Prado del Retiro al cinema.
Exacte. O com va passar a la nit de Premi Sitges, per exemple, sense anar més lluny.
Sí, clar, tens els ostres.
Això respon a una realitat social, respon a una concepció que tenim de l'ensenyament avui?
Clar, no ho sé, però és clar, ens hauríem de conscienciar que l'ensenyament o tot aprenentatge necessita una concentració i si estàs fent una cosa no pots estar pendent de l'altra.
Simple com això.
Exacte. Però bé, en fi, passa el que passa, no? I hem vist, i després al damunt això hi ha partits polítics que ho aprofiten i és tot un desastre, però ara, malgrat això, naturalment, tens molts alumnes, jo he tingut milers d'alumnes, no tots segueixen el camí de la recerca, etc., però sempre, en totes les promocions, hi ha alguns alumnes molt interessants en el tema, molt seriosos, que treballen molt bé i que fan uns treballs fantàstics. No? És a dir, ara, fa pocs dies vam presentar a l'Institut d'Estudis Catalans l'edició completa de la poesia catalana completa de Josep Sebastià Pons, d'aquest poeta, que ha fet una edició fantàstica, que ha fet Eusebi Aiensa, i ho vaig remarcar, no? Un dia, mentre jo feia classe a la universitat, va entrar al meu despatx un alumne a demanar-me orientacions bibliogràfiques sobre Josep Sebastià Pons, és el que ha fet aquesta edició, no? Doncs aquest noi va aprofitar les poques indicacions que li vaig donar i ha fet un treball
fantàstic. I per tant, la satisfacció del professor...
Sí, això dona una gran satisfacció perquè penses que, que la feina que has fet doncs potser ha servit d'alguna cosa.
Doncs fem un salt en el temps, perquè partint de la història personal de l'August Bové, els alumnes hi van per vocació, hi van per convicció, hi van perquè creuen que hi ha una sortida laboral, en el cas de la vida que ha viscut com a professor.
Això ha anat, canviant.
Ha anat canviant, també. Ha anat evolucionant, també.
Sí? Per exemple, hi va haver un moment quan finalment es van crear càtedres de català als instituts, que llavors anava a fer català a tothom, molta gent sense cap interès especial, però perquè sabien que trobarien fàcilment feina.
De professor de català.
De català, perquè de les altres matèries doncs, ja estava tot ple i en aquell moment s'havia d'omplir. Això va passar. A l'època en què jo vaig ser estudiant, és que volíem conèixer la nostra història, la nostra cultura, que l'escola ens havia negat, no? Clar, per nosaltres era recordo sobretot unes classes extraordinàries d'una persona que va estar molt vinculada també a Sitges, com era Ricard Salvat. Clar, unes classes de Ricard Salvat era un home que segurament no es va preparar mai cap classe, però eren genials.
Estem a anys de distància, perquè vaig néixer 25 anys després que l'August Bové, puc afirmar el mateix, que era un home enciclopèdic.
Exacte, sí.
Era com si tingués, com si tota la saviesa estés en aquell cap i sortien les coses soles.
O, per exemple, aquesta setmana presentarem a l'Aquàrium de Barcelona un llibre extraordinari del professor Joan Beny, que és el nostre gran dialectòleg, que ja ha fet 90 anys i que acaba de publicar un llibre que es diu Història lingüística dels nostres peixos, i li hem organitzat la presentació a l'Aquàrium perquè ens va semblar que era el lloc adient. Les seves classes, clar, ens descobria això, la riquesa de la llengua catalana, etc. Per nosaltres...
Parla l'August com si hi hagués aquella gana de saber, eh?
Sí, almenys en aquell moment.
Aquella gana, aquella avidesa de saber.
Efectivament.
I aquí al mig, on apareix, ho dic així, la vocació literària?
Bé, jo crec que la cosa comença això amb les cançons, no? Quan començava a escriure cançons, t'agrada llegir, hi ha autors que t'emocionen i que penses, m'agradaria escriure així, no? Comences a escriure, comences a provar. També és veritat que jo vaig publicar molt tard, Creació, el llibre de Creació, el meu primer llibre de poemes, el vaig publicar quan jo ja tenia 49 anys. Això és molt estrany. Tinc una companya d'estudis que diu, tu has fet al revés del que fa la gent. La gent publica poesia de jove i tu ho fas de gran. Sí, no és que no escrivís, n'anava escrivint, és que no ho sabien a la família i ho anava deixant allí en un calaix. Perquè la vida universitària és molt exigent, has de preparar classes, has de fer recerca, has d'anar a congressos, etc. I no m'hi havia entretingut. Ara doncs puc anar combinant una cosa o l'altra amb més facilitat.
Ara no sé si d'alguna manera la virtut era la penitència, perquè és clar, una persona que s'ha passat tota la vida estudiant la llengua, ensenyant-la, quan és hora de fer, pot ser el seu pitjor crític.
Sí, bueno, ser el teu, aprendre a ser el teu crític és difícil, eh? És a dir, quan comences a escriure tens la tendència a pensar que allò que has escrit és fantàstic, i no ho és, evidentment, no ho és.
Ho dic perquè probablement en una altra circumstància, als 20 anys o als 25, algú s'hagués llançat i ha sortit un llibre de poesia.
Haver començat a publicar tard té un avantatge i un inconvenient. L'inconvenient és que no et coneix ningú. Jo no he crescut amb els poetes de la meva generació.
D'acord.
Tothom els coneix, a mi em coneixen com a professor, i encara em trobo ara gent que diu, ah, no ho sabia que tu escrivies poesia, quan ja tinc 9 o 10 llibres publicats. L'avantatge és que m'he estalviat aquests llibres dels 20 anys que normalment acostumen a fer.
Els llibres d'immaduresa,
sí,
vaja.
Exacte. Això, sí.
Aquells que després més d'un voldria no haver editat mai o que no estiguin al carrer.
Sí, efectivament.
Esclar, com dèiem, aquest premi ha arribat en la vida de l'August en un moment en què, bé, no és persona que hagi esperat premis, suposo.
No, efectivament, no escrius perquè donin un premi.
I no sé si... Què són els premis a la vida, els reconeixements?
Sí, és un reconeixement. Jo, em sembla que, clar, en el meu cas i en la meva edat deu ser doncs, per les coses que he anat fent. I bé, és una satisfacció veure doncs, que hi ha algú que s'ha recordat de tu i que ho valora, doncs això doncs, sempre s'agraeix i et fa content. I alhora, com també vaig dir, és doncs, un afegitó de responsabilitat. Vull dir, has de fer les coses bé, no pots publicar qualsevol cosa. I si a més hi ha una gent que t'ha cregut mereixedor d'un premi, no pots decebre'ls després d'idioma.
Doncs ens agafem aquesta responsabilitat. Sempre he cregut que els que hi publiquem obres literàries tenim una gran responsabilitat respecte als lectors. Hem d'escriure correctament, hem d'escriure bé i hem de fer conèixer la riquesa de la nostra llengua. I tot això no és gens senzill. Tenim aquesta responsabilitat perquè la lectura és una de les grans vies per aprendre una llengua o per millorar-ne el coneixement i el lector ha de poder confiar en allò que llegeix, en allò que hem escrit.
Exacte, la responsabilitat és nostra. Sí,
això és gairebé, sembla un d'aquells paràgrafs que sempre hauríem de tenir a la capçalera.
Oh, si més no, els que escrivim.
I els que ens dediquem a parlar.
I parlar, sí, exacte. És una altra... És tots els
a tots
que treballem la llengua.
A tots aquells que utilitzen la paraula.
Els que treballem amb la llengua, exacte, sí, sí.
I
això suposo... ho recordo que també és una premissa que m'ho deia en Joaquim Maria Puyal. Deia, el meu equip, sempre els hi dic... Si tens algun dubte amb alguna paraula, mira de resoldre immediatament, perquè si no un dia et sortirà per antena i la gent ho sentirà i dirà, si ho diu aquest, és que es diu així. No, clar.
Esclar, no tenim Puyal per preguntar-li què ha passat després de Puyal amb l'ús del català als mitjans.
Ja, sí, sí.
Diríem que per accés o per defecte, perquè sempre hi ha un terme mig,
sí.
I Puyal era... Era d'una ortodòxia
sí,
absoluta. Però és evident que encara molts recorden aquell ús de la llengua als mitjans.
Exacte, sí,
de la generació Puyal, per dir-ho així.
Sí, sí.
I com hem anat, què, banalitzant-la?
Bé, no, hi ha de tot, suposo.
Hi ha de tot,
que, que també hi ha, que segueixen aquest... però suposo que és per això que molta gent del món de la ràdio m'he fixat que us referiu a ell dient el mestre Pujà. Ah.
Sí, sí. Entre altres coses, per aquest ús de la llengua.
Sí, sí, exacte. Sí,
per aquest ús de la llengua. El català en quina situació està ara?
Ara no sé pensar, en aquella frase que deien, dir que som un país molt estrany, perquè tenim els llibres a l'hospital, és a dir, a la Biblioteca de Catalunya, i la llengua, la secció filològica, a la casa de convalescència.
Oi, quina frase més bona.
Sí, sí.
Això és una metàfora d'aquelles, i amb ironia catalana, exacte, però al màxim, eh?
Sí, sí. A veure, tenim... ni bé ni malament, diria. És a dir, no estem en una situació ideal. Hi ha aspectes preocupants, però també hi ha aspectes esperançadors.
Ens falten les ganes que hi havia l'any 80?
Això potser sí, podria ser, eh? Perquè, esclar, era una època que tots eren conscients que el català depenia de nosaltres. I en el moment que vam començar a tenir institucions, que evidentment és important que les tinguem, però hi ha una mica la sensació com si se'ls hagués delegat la feina.
La responsabilitat.
Això me'n recordo una vegada que el meu fill petit, que va fer un examen o sobre alguna cosa sobre sociolingüística, sobre la llengua, i jo li vaig preguntar què havia dit i em va dir això, que la situació del català era preocupant, però que ja hi havia gent que se n'ocupava, com per exemple els meus pares.
Per tant, exacte, quedo tranquil.
Sí, sí. Exacte. I això jo crec que ha fet perdre una mica aquesta consciència de que la llengua no és de les institucions, també, però sobretot és dels parlants, és de tots, de tothom. I tothom tenim la nostra part de responsabilitat. I per això és molt important, i és un problema, aquesta mania que té la gent de canviar de llengua, i que està, és el que ens està perjudicant més. Jo no canvio de llengua, i tothom m'entén, perquè tenim la sort que més del 95%, a part de la gent que acaba d'arribar, que llavors, naturalment, doncs has de canviar, però pots parlar en català i la gent t'entén. I si canvies de llengua, els estem dient, no cal que aprengueu català, nosaltres ja parlem castellà i això no té cap importància. No, no, hem de mantenir la llengua. És la manera que els altres la puguin aprendre i tinguin accés també a tot aquest bagatge cultural. M'ho deia una vegada la Patricia Gavancho, que ens va deixar prematurament, no? Que era argentina, i em deia, jo vaig tenir la sort d'aprendre el català.
Ho parlava perfectament.
I vaig tenir amics que parlaven castellà, amics que parlaven català, i tenia accés a les dues cultures, i és una riquesa extraordinària.
Mm-hmm. Depèn de nosaltres, fonamentalment, doncs.
Sí, efectivament, això ho deia.
És a dir, com la gran majoria de coses de la vida, que el poble estigui més net, que no permetem, exacte, determinades, sí, sí, coses, depèn, sí, bàsicament de nosaltres.
Efectivament, si nosaltres mantenim el català, els mantenim. Això ho deia el professor Sánchez Guarner, sempre deia, una llengua no es mor perquè no hi hagi gent que ve de fora que l'aprèn. Es mor si els que la parlen deixen de parlar-la. Aleshores sí que es mor.
Fem un apunt final. I... les noves tecnologies i els missatges de WhatsApp i tot això, han afectat el català? O la llengua també? Perquè molts no parlen per altra cosa que no sigui...
Sí, 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 sí. Ara també s'ha de dir que veus la presència del català
és molt
elevada. Efectivament, veus, és una de les coses...
Sí, sí, diguem-ne que no s'hagués pogut dir mai, jo què sé, per exemple, que les grans marques d'aparells de telefonia, sí, sí, acabessin, sí, sí, incorporant el català,
exacte,
per exemple.
Encara ens falta.
Encara falta, no, però déu-n'hi-do.
Efectivament. I sobretot l'ús que se'n fa, doncs és bastant, i és fonamental, evidentment, perquè avui dia, si no ets en aquests mitjans nous...
No ets ningú.
Acabes desapareixent, lògicament.
11:43 minuts. Ploma d'Or 2022, August Bové. Ja ho veiem que avui hem parlat poc de llibres, hem parlat poc d'obra, però sí de la trajectòria professional. August, felicitats de nou.
Moltes gràcies.